Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat hi ha un carril tallat a l'AP2 a Torres de Segre per la neteja de la via després d'un accident. També afectacions a l'AP7 a la Jonquera per una topada i finalment també a l'AP7, però en aquest cas a Sant Jaume dels Domenys també un altre xoc talla dos carrils i provoca importants retencions. A més, també una avaria talla un carril, en aquest cas a la C25 a Sant Fruitós del Bages. Pel que fa al servei ferroviari, les obres del corredor mediterrani afecten avui a les línies R4, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17, i de fet s'ha habilitat transport alternatiu per carretera en molts dels trams afectats. A més, també circulació interrompuda a l'R5 i l'R50 entre les estacions de Sant Vicenç Castellcalí i Manresa, en aquest cas per un robatori de cable de coure. I ha ampliat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendis al Cap de Creus i al Massís de l'Abrera i a l'Alt Empordà i també a les Terres de l'Ebre. El fort vent ha fet elevar el risc al màxim en 45 municipis més del Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat, Ribera d'Ebre i també a l'Alt Empordà. S'han tancat, de fet, espais com ara la Serra de Cardó i del Boix i també les muntanyes de Tivissa, Vandellòs i també s'han suspès activitats de lleure i esportives. I en clau política, el govern presentarà aquest dimarts al Parlament la primera proposta de pressupostos de carboni de Catalunya consensuada amb el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic. El text fixa el límit d'emissions de gasos amb efecte hivernacle fins al 2050 per tal de complir amb els objectius de la Unió Europea. L'objectiu és reduir un 31% les emissions respecte a les del 1990. I dia molt important per la sanitat pública, el centre hospitalari Vall d'Hebron instal·la el primer ciclotró d'ús públic a Catalunya. Es tracta d'un accelerador de partícules que permetrà produir radiofàrmacs per tal de millorar els diagnòstics i els tractaments, volíem dir, del càncer i d'altres patologies. Ens explica el doctor Manel Escobar, director clínic de radiologia i medicina nuclear de la Vall d'Hebron.
Ens servirà per generar radioisòtops, perquè un ciclotró és un accelerador de partícules que permet generar radioisòtops, amb els quals els lligarem amb un fàrmac i podrem injectar-ho a un pacient per obtenir imatges de com funciona el seu cos. Amb quin objectiu? Doncs ser més precisos i més precoços en el diagnòstic i poder fer un tractament molt més personalitzat.
I un home moria aquest diumenge en un accident de trànsit a Montbrió del Camp, al Baix Camp, després de ser embestit per un turisme que presumptament s'hauria saltat un senyal d'estop. El conductor del cotxe ha donat negatiu en drogues i alcohol, però ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra per un delicte a domicili per imprudència greu. Amb aquesta víctima ja són 87 les persones que moren en accident de trànsit enguany a les carreteres catalanes.
Notícies en xarxa. Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Molt bon dia, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dilluns 28 de juliol, dia en què has de saber que les altes temperatures, el vent i la sequera han encès totes les alarmes i avui entren en vigor les restriccions de la fase 4 del Pla Alfa. Això implica limitacions com no poder accedir a zones forestals, evitar l'ús de maquinària o activitats de risc i extremar les precaucions a municipis especialment vulnerables com les Terres de l'Ebre i l'Empordà. Els bombers insisteixen que qualsevol espurna pot desencadenar un incendi de grans dimensions en minuts. També has de saber que cada vegada hi ha més gent que abandona les grans ciutats per instal·lar-se a comarques més petites. L'últim estudi mostra que les zones del Pirineu, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre són les que més creixen gràcies a la recerca de millor qualitat de vida, habitatges més assequibles i l'oportunitat de teletreballar. Tot i així, els experts avisen que aquest moviment massiu també planteja reptes com la necessitat de més serveis i infraestructures. I finalment, avui també has de saber que els veterinaris són una de les professions amb més risc de suïcidi. L'estrès, la càrrega emocional, les jornades llargues i la pressió econòmica fan que molts professionals visquin una situació límit que sovint passa desapercebuda. Ara els col·legis reclamen més suport psicològic i visibilitzar aquest patiment per evitar que la vocació acabi convertir-se en un malson.
Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica, d'un llapis al pal major i la vela més bonica.
I avui ens interessarem per la sobrepoblació de tonyines i que està complicant molt la feina als pescadors i limitant molt l'existència de peix blau a les nostres costes. També parlarem d'astronomia i sortirem a cercar la Núria Cartanyà. A més, viatjarem fins l'any 2015 per conèixer paraules i cançons justament d'aquell any. Preparats? Som-hi! I enharinant ja portem dues setmanes de l'Obert per Vacances que ens han servit per descobrir que els tarragonins estan orgullosos del seu passat romà, que els encanten a la platja, que són devots de la Verge del Carme i dels déus de l'Olimp, o que són capaços de tatuar-se, per exemple, les tortugues ninja. Però avui volem saber si els tarragonins són alerta, solidaris. Li preguntem a la companya de Tarragona Ràdio, Núria Cartanyà, bon dia, són solidaris?
Home, i tant que els tarragonins són solidaris, faltaria més.
Sí, però... per tant, sí, són home, donats a ajudar sí, sí, i a cooperar, no? Sí. I a formar part de tot un canvi, no? Global.
Sí.
Molt bé.
Sí, i jo crec que com moltíssimes poblacions, habitants de poblacions de Catalunya que ens estan escoltant, però us centrarem en Tarragona com a exemple. Mm. Avui demostrarem aquesta solidaritat i ho farem visitant una entitat que fa una tasca importantíssima gràcies al voluntariat. Aquí està el punt solidari.
Molt bé.
La nostra connexió d'avui, a més, a Manel servirà per agrair a aquelles persones que dediquen part del seu temps a ajudar els altres de manera desinteressada. I ens servirà per fer una crida perquè se n'apuntin moltes ments que sempre es necessiten mans. Mm-hmm. Tres opcions
tres
de solidaritat
opcions.
Voluntarial.
Exacte. I que des de casa, a través de les xarxes de l'Obert per Vacances, podeu doncs això, opinar o intentar encertar quina serà d'aquestes tres opcions que desvetllarem a la segona hora del programa. Núria, va, opcions.
Les tres es nodreixen de voluntariat, les tres són vàlides i les tres les tenim a Tarragona, però només podem anar a un lloc. Mireu, podem ajudar a preparar el dinar d'un menjador social que reparteix àpats entre les persones sense sostre.
Una. Molt bé.
Opció 2, podem acompanyar els voluntaris de Creu Roja que surten a passejar amb un grup d'avis i àvies per la ciutat, gent gran.
Perfecte.
I opció 3, podem ajudar a donar menjar, aigua i molt de carinyo als gossos i gats que acull i cuida la Protectora d'Animals de Tarragona.
Doncs escolta, veurem...
T'agraden les tres, eh?
M'agraden les tres i anava a dir que justament les tres opcions, més enllà de que m'agraden, són molt vàlides i importantíssimes per aquest canvi social que comentàvem. Per tant, qualsevol de les tres coses que puguin passar i que puguem escoltar i viure d'aquí una estona serà perfecta. Per tant, Núria, d'aquí una estona tornem a connectar amb tu. Gràcies.
Gràcies, Manel.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I ara passen 7 minuts de les 9 del matí. Avui ens volem endinsar al món del mar i la pesca. L'Escala és un dels ports de la costa catalana amb més desembarcament de peix blau. Tot i així, la gran presència de tonyines fan que aquests exemplars vagin a menys i que no puguin créixer. Avui volem parlar d'aquest tema amb la Cristina Cantal, de Ràdio L'Escala. Bon dia, Cristina. Qui t'acompanya avui?
Bon dia, Manel. Doncs avui a l'Obert per Vacances ens acompanya una persona que ens pot parlar àmpliament d'aquest tema, com és el patró major de la confraria de pescadors de l'Escala, en Josep Lluís Sureda. Bon dia, Josep Lluís.
Hola, molt bon dia.
Bé, aquesta setmana bastant atramuntanats aquí, que el nostre meteoròleg de referència ens ha dit que l'Empordà pot arribar a màximes de tramuntana, a la ratxa màxima, avui precisament. Avui entenc que aquesta setmana, de moment, no sortireu pas a pescar.
Bueno, sí, aquesta setmana pinta molt malament, perquè dona fins ben bé dijous al matí, dona tramuntana i esclar, nosaltres ens dificulta molt sortir a pescar si és massa forta com avui. Aquesta nit, per exemple, pues, hem sortit, però allà a les dues, a les tres del matinada hem retornat cap a port, perquè ja començava a entrar el vent i hem tingut que tornar cap a port.
Doncs el temps no ens acompanya, però
exacte.
Josep Lluís, anem a parlar, doncs, com dèiem, de tonyines, i és que ja fa molts anys que es va restringir la pesca de tonyina vermella per a la protecció d'aquesta espècie, atorgant poques llicències al llarg de la costa catalana. Això com està ara aquesta situació i com us està afectant els pescadors d'encerclament de peix blau sense llicències, en aquest cas de tonyines?
Exacte, les tonyines pues, ens dificulten molt la nostra feina, ens dificulta molt doncs, que puguem capturar doncs, el nostre peix. Bueno, principalment doncs, perquè ens espanten el peix. Nosaltres doncs, trobem moltes vegades doncs, una zona doncs, que hi ha bastanta sardina o anxova i arrel doncs, que hi ha tonyines doncs, no els podem pescar. Sospitem que hi ha una població estable de tonyines. Abans les tonyines pues, entraven entraven per l'estret, el que era els mesos de primavera, i els mesos de tardor pues, marxaven, venien aquí pues, a reproduir-se. Ara no, ara arrel del canvi climàtic i la pujada de temperatura de l'aigua del mar, pues, trobem que hi ha una població estable de tonyines, hi ha tonyines durant tot l'any, i això fa pues, que el peix blau pues, no s'apropi tant a la costa, i això ens fa davallar les captures nosaltres i a part que també pues, ens trenca les xarxes. És una pesca que és completament accidental per part nostra, però que els apesquem i després pues, també els hem de deixar anar, els hem de llançar, vull dir que no els podem pescar i a més ens espanten, diguéssim, el peix objectiu nostre que és la sardina i l'anxova. Ens dificulta moltíssim la nostra feina. Molt.
Josep Lluís,
hi ha moltíssimes.
Amb això que ens explicaves de com us dificulta aquesta feina, actualment quines solucions hi ha justament doncs, perquè això no passi? És a dir,
una de les solucions seria doncs, aquestes tonyines que pesquem d'una manera accidental, perquè nosaltres en pesquem de tonyines sense volgana, però hi ha tonyines que queden a dintre de les xarxes. Les tonyines més grosses d'aquestes de més de 100 quilos, així, pues, directament te la trenquen, foten un cop de cua i te trenca la xarxa, perquè la xarxa que fem servir nosaltres és més aviat fina, te trenca la xarxa, però aquestes tonyines més petites, 60, 70, 80 quilos, pues, aquestes sí que queden dintre del que és la xarxa, i aquestes, pues, malauradament, pues, els capturen d'una manera accidental. Pues, aquestes pues, demanaríem pues, que tenir una quota de pesca de tonyina i aquestes tonyines els acudessin portant terra i poder-los subestar, perquè ara els hem de llançar, ja la majoria queden vives, però hi ha moltes pues, que es moren malauradament i no els podem portar, i això és una llàstima, i això a part després ens ajudaria a compensar doncs, aquestes pèrdues que tenim de no poder capturar el nostre espècie objectiu com és la sardina l'anxova, i això i aquesta pèrdua que també tenim pues, en reparació de xarxes. Però bueno, ja et dic, passaria perquè se'ns adongués pues, una quota de captura de tonyina.
I això de qui depèn, Josep Lluís?
Bueno, això depèn principalment pues, de l'administració. Administració estatal, de l'administració europea. Nosaltres ja fa temps que ho estem reclamant pues, que aquestes tonyines que pesquem accidentalment les pugueu aportar i poder-los subestar tranquil·lament, que fins ara pues, no és possible.
Que en el mar hi ha molts agents, hi ha molts inputs diferents, no? I a vegades els pescadors se us critica, no? Però, en canvi, doncs, esteu fent vedes per a la protecció, per al creixement de les espècies, doncs, perquè us importa sí. La conservació, òbviament, d'aquest ecosistema. Precisament enguany heu fet encara més veda del que era previst, precisament per deixar fer créixer el peix blau. Quin ha estat el resultat? S'ha vist?
Bueno, el resultat doncs, costa molt de veure, perquè aquí no sospitem que no és problema de fer vedes. Vull dir, fer vedes està bé també, perquè així és, bueno, conservem una mica el que és el caladero i deixem reproduir l'espècie, principalment aquest any com a novetat. Doncs hem fet la veda en dos períodes, un període a la primavera per afavorir el creixement del peix, a la tardor per afavorir el creixement del peix, i un altre període pues, a la primavera per afavorir pues, la reproducció. Biològicament pues, s'ha cregut que aquesta és la manera més convenient de fer les vedes. I això ho hem fet arrel del nou pla de gestió que vam aprovar fa un parell d'anys amb l'administració, i un pla de gestió pues, que també regula les captures diàries que poden fer les embarcacions de pesca, no? Que tant per protegir l'espècie com també pues, mirar de mantenir uns preus raonables doncs, per les nostres captures. Bueno, ja fa un parell d'anys que estem treballant amb aquest pla de gestió i bueno, la valoració és bona, tant de fer veda com de a nivell de preus del peix, no? Però bueno, jo sospito que aquí pues, hi ha alguna cosa més. No? El canvi climàtic pues, també ens està afectant. El peix pues, que tenim aquí davant de les nostres costes doncs, és un peix petit, que és un peix que no acaba de créixer, no té el plàncton suficient per poder-se alimentar bé. Aquí el plàncton que predomina més és un plàncton que alimenta menys, i el peix pues, no s'alimenta bé, i això fa que el peix no creixi, que sigui d'un tamany petit, apte per poder capturar, però no és apte, per exemple, per fer conserva d'aquí les zones. Saps?
Clar, Josep Lluís, amb això que ens explicaves ara mateix, que s'està d'alguna manera intentant controlar el preu, també la captura, la venda del producte, però que el canvi climàtic tampoc està ajudant, si hem de ser clars i directes, perillen justament espècies com, per exemple, l'anxova, la sardina, a hores d'ara, veient com en aquests condicionants un curt o un mitjà o un llarg plaç?
Bueno, jo no diria pas que perilles, perquè de peix, afortunadament, se'n veu bastant. Va ser que l'altre problema, diguéssim, és que es pugui capturar, i moltes vegades es relaciona que si no es captura peix, doncs és perquè no n'hi ha. I això, jo diria que això no és cert, no és veritat. De peix se'n veu, passa que, esclar, no es pot capturar, perquè ja té l'abundància de tonyines, pues que aquell peix pues no té... no està tranquil, vaja, per dir-ho d'alguna manera, saps? I nosaltres, per poder-lo capturar, doncs el peix també ha d'estar una mica tranquil. I arrel de que hi ha tantíssimes tonyines, doncs aquell peix, pues, va, lògicament, si a tu perseguís un depredador, no t'estaries quiet, ara estic aquí, ara estic a detenir-hi en una altra banda. Doncs això és el que li passa al peix. A veure, tal l'abundància de depredadors de tonyines, doncs el peix se'n va, s'allunya de la costa, i això, pues, nosaltres, doncs, ens dificulta moltíssim poder-lo capturar.
Precisament estem parlant ara de la zona nord, no?, de Catalunya. Entenc, però, que això, Josep Lluís, vosaltres que parleu entre vosaltres, els pescadors, això està passant a tota la costa catalana?
Sí, sí, ara sud, principalment, també, eh? Principalment a Tarragona, al sud, pues, allà, pues, si aquí n'hi ha de tonins, ja n'hi ha moltíssimes més. Tu pensa que allà, pues, inclús hi ha gàbies d'engreix de tonyines allà a l'Ametlla principalment, i allà, pues, vulguis o no vulguis, pues, també, pues, aquestes tonyines que estan allà a les gàbies també sempre se n'escalpa alguna, i allà, pues, en el golf de Sant Jordi, al sud de Catalunya, diguéssim, pues, es veu que també, si aquí n'hi ha de tonyines, es veu que encara n'hi ha més, i això, pues, els pescadors d'encerclament ho estan passant molt i molt malament, i bueno, també, clar, la solució passaria, pues, perquè els deixessin pescar tonyines d'ells, no? I això, pues, alleujaria una mica el que és aquesta situació tan crítica que estan passant.
Mm-hmm. Parlant de nou un altre cop a la professió, a la pesca i de totes les professions que se'n deriven, hi ha relleu generacional, hi ha noves generacions, gent jove que s'interessa també per l'ofici?
No, costa moltíssim. Jo sempre poso l'exemple meu, jo tinc dos fills i no hi ha cap que vulgui continuar la pesca. És que l'administració ens ho complica molt tot. Primera, l'administració ho complica tot. Segona, que és una feina dura, vulguis o no vulguis, pues, el sortir a pescar de nit i estar fora de casa a l'hivern, que si fred. Esclar, el jovent és una feina que no tira i no, costa molt. Jo d'aquí poder 5 o 6 anys en aquí en la pesca catalana hi haurà un retrocés de barques importantíssim. Vull dir, és una feina que passa una mica, pues, com la pagesia, com l'agricultura, que també, pues, costa moltíssim que hi hagi relleu. I si ara, pues, si no fossin els treballadors immigrants que venen a fer de mariner, haurien de plegar tots. Vull dir, costa moltíssim, i jo, no sé, pronostico que d'aquí un període curt de temps, pues, la flota catalana encara se reduirà moltíssim. Vull dir, costa molt tenir relleu. Jo crec que des de l'administració, pues, s'hauria de fer, pues, alguna cosa per mirar, pues, de fer la nostra feina una miqueta més atractiva, que ja és complicada de per si.
Home, veieu les millors postes de sol del món, eh? Josep Lluís, no m'ho pots pas negar, això,
sí.
Cada dia, eh?
Bueno, les sortides de sol, això són immillorables, però, bueno, aquí també, pues, com tu saps, també, pues, ara hi volen implementar, pues, un parc eòlic en aquí, el que és, pues, tot el que és la Badia de Roses, i vaja, això jo crec que també serà que no serà beneficiós per la nostra pesca, perquè es col·locaran tots aquests ventiladors, per dir-ho d'una manera, aquí davant de la Badia de Roses, i això també farà que, bueno, jo crec que farà, pues, com una mena de muralla xina, que el peix blau, pues, no, no s'aproparà a la costa nostra, no sé. Augura't una mica negre el futur.
Ai, doncs en haurem d'anar parlant, Josep Lluís, i aquí, bé, volem llicències de tonyines, però aquí tenim la famosa tonyina Trini, que no volem pas que ens la pesquin ni que ens segueixi visitant cada Nadal a l'Escala. Manel, sí, ja tant. Ho has vist, eh? Tramuntana, tonyines i pesca i amb relleu generacional que fa falta a l'Empordà.
Exacte. Doncs amb aquestes incògnites que esperem que resolguin aviat també amb solucions, ens acomiadem de vosaltres. Moltes gràcies, Josep Lluís, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, obrats, passeu un bon dia.
I gràcies, Cristina, fins demà.
Gràcies, fins demà.
I és que el sector pesquer català denuncia la situació crítica que travessen des de fa mesos. La setmana passada els pescadors de la Llum de Tarragona es van declarar en vaga perquè no cobren des de fa mesos. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, s'hi ha reunit per trobar solucions a la situació que viuen per la manca de captures, una problemàtica que és extensiva a tot el litoral i que també ens expliquen des de Torredembarra la companya d'Ona la Torre, la Raquel Martínez.
La veda biològica a Tarragona va acabar fa 6 mesos, però des d'aleshores, les captures de seitons i sardines són molt minses. La manca de captures de peix blau l'atribueixen, en part, a la gran presència de tonyines. Els pescadors d'arts menors demanen poder pescar tonyines davant l'increment de l'espècie. Lamenten que els pescadors esportius i les grans companyies poden agafar-les, mentre que el pescador que viu de la pesca s'exposa a multes de 7.000 euros. El president de la Confraria de Pescadors de Torredembarra, Josep Maria Fortuny, demana a les administracions que tinguin en compte la veu del sector.
Ara hi ha molta tonyina, no? Abans no n'hi havia tanta. Pues, bueno, pues, deixeu-la agafar. Parlant dels arts menors, per mi aquest la pesqueria que hi ha ara més sacrificada és el que l'acabava menys peix, els arts menors estan molt fotuts també. L'arrasso també, pels arts menors. La Llum també, la de la sardina, també està molt, molt, molt malament. I ja et dic, i faltaria això, no? Pues que les administracions diguessin, mira, pues els arts menors que tenen la mar una miqueta així, pues que poguessin agafar tonyina. Pues ja seria una sortideta. I amb això estem sempre en la lluita amb l'administració i amb la gent que diu que s'escolta, però s'escolta més amb els biòlegs i amb els científics que no pas amb els pescadors.
Davant les protestes del sector pesquer tarragoní, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, s'ha compromès a crear un grup de treball que servirà per definir les mesures estructurals necessàries. Entre aquestes, ha avançat que possiblement inclouran la demanda d'autoritzacions excepcionals per pescar tonyina.
Gràcies, Raquel. 8 minuts per arribar a 9:45 del matí.
Sintonitza Obert per Vacances.
Potser ho heu vist alguna... però sobretot ben a l'abast de qualsevol persona que en vulgui prendre algun, sovint amb un rètol que demana que si agafes un llibre n'hi deixis un altre. Avui la nostra paraula habitable és passa llibres i que ens porta a l'any 2015.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
2015. Passa llibres.
Pràctica consistent a deixar un llibre en un lloc públic i a comunicar-ho en un web específic perquè algú pugui trobar-lo, llegir-lo i tornar-lo a deixar accessible, de manera que un nou lector pugui reiniciar el procés.
Xavier Fargas.
Potser ho heu vist alguna vegada. Uns quants llibres deixats en algun lloc més o menys condicionat, però sobretot ben a l'abast de qualsevol persona que en vulgui prendre algun. Sovint amb un rètol que demana que, si agafes un llibre, n'hi deixis un altre. El març de 2001, Ron Hornbaker va concebre aquesta idea, que va batejar amb el nom de Book Crossing, i el mateix any va néixer el primer web dedicat a aquest fenomen. Des d'aleshores, la pràctica de compartir llibres d'una manera més o menys organitzada no ha parat de créixer i s'ha estès arreu del món. La proposta catalana per fer referència a aquest concepte és ben transparent. Passa llibres. Que tant serveix per a l'activitat? En aquest racó del campus hi ha un espai de passa llibres? Com per a cadascuna de les persones que s'hi dediquen. Fa anys que sóc passa llibres. El terme és paral·lel a altres formacions, com ara passavins o passatemps, i segueix un model de formació que també es documenta en francès, en castellà i en italià. Quan ens referim a aquest concepte, no cal recórrer a la forma anglesa book crossing. És veritat que el web de referència en aquest àmbit fa servir el mot anglès, però el fet és que al marge d'aquesta iniciativa més organitzada, la pràctica del passallibres s'ha estès de manera generalitzada i molt poc regulada.
Si les paraules no basten, et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més.
Seguim en directe a l'Obert per Vacances i ara, quan passen 25 minuts de les 9, farem serà sortir de l'estudi i trepitjar territori. De fet, qui ho farà serà el nostre que ens espera en un camí, i no en un camí qualsevol, com els que recorrem cada dia i sovint ignorem. Segurament en el nostre dia a dia. Per damunt, Eduard Virgili, bon dia.
Bon dia, Manel. Mira, avui no us parlo des d'un lloc concret perquè el paisatge que ens ocupa no és un únic punt, sinó, atenció, una xarxa sencera. Mira... Ara, trepitjant un camí que fins fa uns quants anys encara potser hi passava algun tractor, el que passa és difícil ja en ple 2025 que hi transiti algú que no vagi a peu o amb una molt bona bicicleta, perquè la vegetació se l'ha anat menjant i està ple de roca llisos on fins i tot podem contemplar les marques dels carros que fins ben entrat al segle XX i fins i tot la segona meitat del segle XX encara de ben segur que hi passaven. Soc en un lloc concret, això sí, en una xarxa de camins, però el camí concretament que uneix la Riera de Gaià amb Torredembarra, un tram que ha estat totalment abandonat, enmig també d'alguns camps de conreus, alguns d'aquests, valgui la redundància, abandonats. En tot cas, aquest és un llegat que continua viu i que encara ara parla de com es va dissenyar el territori on som. I qui m'acompanya per explicar-nos tot això que jo he intentat resumir, però no sé si m'hauré fet entendre gaire, Arqueologia Clàssica, Maria Jesús Ortega, que és llicenciada en Història i investigadora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'ICAC. Xussa, bon dia i gràcies per acceptar la invitació de l'Obert per Vacances.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
A veure, com podem explicar, Xussa, que moltes de les vies actuals, carreteres, camins rurals, senders, com aquest on som nosaltres avui, segueix un patró de fa més de 2.000 anys. En què us baseu per dir que per aquí potser ja hi van passar els romans?
Bé, nosaltres estudiem dins de la disciplina que s'anomena Arqueologia del Paisatge. Dins d'aquesta disciplina, que és relativament nova, té menys de 100 anys, hi ha diverses branques, i una d'elles és l'estudi dels camins, que ja en parlarem més endavant, es diu arqueomorfologia, i estudiem les formes que hi ha al territori, l'estructuració del territori, que inclou els camins, els sistemes de parcel·lació, sistemes de regadiu, etc. Llavors, amb la metodologia que apliquem, el que fem és un estudi molt global d'una àrea molt gran, buidem tots els camins que trobem, utilitzem cartografia històrica, fotografia aèria històrica, també comparem la relació que tenen els camins amb els jaciments documentats, que tot això està documentat per la Generalitat de Catalunya, i llavors anem establint relacions d'anterioritat i posterioritat entre els camins. És a dir, una xarxa de camins que té una forma, per exemple, forma radial o forma d'estrella, la podem determinar, cronològicament no exactament, però podem determinar si és anterior o posterior a una xarxa que té forma de graella, per exemple. Això és el primer pas que es fa.
De fet, segur que molts... Digues.
No, va dir per fer una mica de context i perquè ens puguem fer també una idea, perquè lògicament doncs, els camins a dia d'avui doncs, tenen una forma de funcionar, però li volia preguntar justament a la nostra convidada com era l'organització viària també en l'època romana. No sé si seguien algun tipus de criteris a l'hora de fer el disseny justament d'aquestes vies.
Sí, i tant. Sobretot a les zones de plana. Tinguem en compte que l'organització viària romana afecta a tot el territori, sigui plana, sigui muntanya, siguin els Pirineus, però els condicionants són diferents. Llavors, a les zones de plana, com la nostra, no? La plana mediterrània, diguéssim, les planes al·luvials, és on ells tenen llibertat, diguem, per dissenyar una implantació al territori que perdura durant els segles, no? Llavors, els criteris que tenen simplement són criteris de comunicació de les grans vies. Moltes vegades, parlant de la Via Augusta, per exemple, s'utilitzen trams de vies precedents. En el cas de la Via Augusta serien trams de la Via Hercúlea, per exemple, que és d'època ibèrica, no? Si esta via és funcional i servia igualment i no havia canviat en excessivitat el territori, doncs se feia servir igual. Un altre tema són les vies secundàries de comunicació, que aquí sí que en les planes és on en molts llocs s'aprofita per fer un entramat viari i també de parcel·lació, que li diguem centuriació, que és una graella de camins que es creuen de forma perpendicular. Llavors, ells estan molt determinats per la topografia, pels elements naturals del territori. La topografia, la hidrografia i aquests camins, aquests sistemes, s'adapten a aquesta realitat física del territori. I és un dels motius pels quals han perdurat tant en el temps, perquè el seu ús està totalment adaptat al territori, no?
Josep, ara mateix des de l'ICAC col·lideres una investigació en aquest camp. De fet, se centra en una àrea d'influència propera a Altafulla, però teniu també en ment poder ampliar aquest estudi en termes municipals que toquen precisament el d'Altafulla, i us consta ja que el que heu anat descobrint, o les primeres conclusions que heu extret d'aquest estudi, són similars també a les d'altres indrets del Camp de Tarragona o fins i tot de la Plana de València, on tu n'has publicat un llibre. Trobaríem Catalunya sencera sota aquesta radiografia de camins que datarien de l'època romana?
Sí, a tot Catalunya hi ha restes viàries d'època romana, sí. El que passa és que, depenent de la topografia de la zona, seran d'una manera o d'una altra. Sí, des de l'ICAC, com deies tu, s'està liderant ja fa molts anys la recerca en estructuració del territori, en arqueomorfologia. Es lidera des del grup d'investigació en arqueologia del paisatge, el director del qual és en Josep Maria Palet, que, com deies tu, bé també és codirector del junt amb mi de l'estudi d'Altafulla, i és una línia de les prioritàries d'investigació de l'ICAC. El que permet aquesta línia d'investigació, o ha permès, és documentar implantacions d'estructuracions d'època romana en nombrosos llocs de Catalunya i fora de Catalunya, que és el que deies. A Catalunya, per exemple, s'ha estudiat el Camp de Tarragona amb el projecte Aguer Tarraconensis, que ara reviscolarà amb una nova, amb un nou projecte d'investigació amb finançament públic. S'ha estudiat el territori de Bàrquino, de Barcelona, també a la Cerdanya, a la Plana de la Cerdanya, i fora de Catalunya, doncs, per exemple, el meu estudi al centre del País Valencià.
Hem d'explicar a l'audiència que aquest tipus de recerques que lidereu des de l'ICAC, Xussa, no es queden només en l'àmbit acadèmic, i de fet això és molt important, perquè després repercuteixen directament amb allò que envolta a la ciutadania. Quin ús pràctic pot tenir, per exemple, per als municipis o per les administracions, conèixer l'origen de la seva xarxa viària?
Sí, efectivament, una de les línies també prioritàries de l'ICAC és la transferència del coneixement científic, que es diu. De fet, hi ha una unitat específica que està dirigida per la companya Marta Flores, perquè tot el que s'estudia a nivell científic, no només en arqueologia, en totes les branques, s'ha de perseguir que es transfereixi el coneixement a la societat i que la societat li doni un ús pràctic, no? En el cas dels camins, com deies, doncs hi ha moltíssims usos. Ara, per exemple, ara ens hem adonat, en general, la societat, de que la connectivitat entre municipis, la connectivitat històrica, i que és superracional, no? I fàcil, està tallada per les grans infraestructures del segle XX-XXI, no? Per les infraestructures ferroviàries, les autopistes, etc. Destaca la necessitat de tornar a connectar els municipis a través de les xarxes històriques, però és que si tu recuperes un camí com el que estem ara, que, com deies abans, està totalment abandonat, pots fer, pots recuperar mobilitat sostenible entre diferents punts del territori, no? Ara estem parlant d'un punt que connectaria dos municipis, però també podem estar parlant de punts que connecten polígons industrials, per exemple, no? Se pot anar en bicicleta a través d'aquests camins o caminant. Es poden recuperar paisatges perduts, per exemple, no? Que és el que comentàvem abans, el valor del territori. Donar valor a la identitat pròpia de cada municipi. Tothom té en ment, no?, el paisatge de l'Empordà. Que bonic que és, no?, que ben conservat que està. precisament s'ha convertit en algo identitari de, fins i tot de Catalunya, no només de l'Empordà, per la conservació del paisatge històric. Mm-hmm. Això aporta una qualitat de vida a la ciutadania que és insubstituïble, no?
Clar.
I després també doncs, es poden relacionar tot tipus de projectes de dinamització turística, de salut, d'esport, rutes, itineraris, mm-hmm. Es pot recuperar escenes per cinematografia, etc. Múltiples usos.
Clar, de fet, amb això que ens estaves explicant ara, podríem concloure gairebé amb que abans es feia molt millor que no pas el que tenim ara, no? Perquè si hem de tirar enrere i això ens permet justament doncs, ser més sostenibles, recuperar espais, recuperar el sentit de les vies, no? És a dir, que la feina que es va fer anteriorment, fa molts anys enrere, ens estan servint ara també doncs, per recuperar una mica el sentit, no? De les vies, per on passem, per on anem, com ens movem, inclús també com ens relacionem, no?
Sí, sí, efectivament. Les grans infraestructures doncs, ens han permès traslladar-nos d'una manera més ràpida a grans distàncies, mm-hmm. però en aquell moment no es va pensar que s'havia de conservar la connectivitat de les infraestructures tradicionals, que són les que permeten connectar el territori a petita escala, és el que tu deies, mm-hmm. no? Ara, per anar d'un municipi a altre, igual has d'agafar el cotxe i fer no sé quants quilòmetres, quan agafen un camí dels que connectaven municipis a l'edat mitjana, també, no només romans, també hi ha intervencions a l'edat mitjana, mitjana, doncs igual en 10 minuts estàs al municipi del costat. Clar. I en cotxe, entre que arribes a parcs i tal, contamines i tot, no? Tardes molt més. És una articulació que està molt d'acord amb el territori, no? Uh-huh. I és l'articulació orgànica que si la seguíssim utilitzant, doncs ens aniria molt bé per moltes qüestions.
Sovint es parla d'aquesta necessitat de recuperar, i de fet ara ho estem reivindicant també des d'aquí, però hi ha qui veu l'arqueologia com un entrebanc per als projectes. Quin seria el missatge que hauríem de transmetre a la ciutadania per canviar aquesta concepció, o fins i tot als nostres governants, per explicar-los que preservar el patrimoni no hem d'imposar frens, sinó que tenir en compte les oportunitats que significa?
Sí, és veritat que històricament s'ha vist d'aquesta manera, sobretot perquè pensem en el patrimoni que està dins de nuclis urbans, no? I que dificulta moltes vegades projectes urbanístics o de renovació, el que sigui, no? Jo ja t'ho vaig comentar també l'altre dia, no? Altafulla Ràdio. Posaria exemples concrets. Com ha facilitat, per exemple, com ha millorat la imatge de certes ciutats l'arqueologia? Com ha millorat el turisme que rep les determinades ciutats? Ara estic pensant en Tarragona, però podria ser Mataró, podria ser qualsevol altra ciutat de Catalunya o d'Espanya, no? I a nivell de... I tot això el que proporciona és identitat, riquesa econòmica, també qualitat de vida, perquè qui viu en una ciutat amb restes romanes imperials com és Tarragona, evidentment s'admira quan hi va, no? Mm. Ja tenim també patrimoni mundial de la UNESCO, la Vila Romana dels Munts. Tot això és un orgull per les persones que habiten i facilita la identificació amb el territori. Si parlem de recuperació de camins, evidentment no és només la recuperació dels camins, sinó que al voltant de tot això hi ha una sèrie de beneficis que són per a tothom, no? I no és tan difícil integrar l'arqueologia i el patrimoni dins de les noves planificacions urbanístiques, no és tan complicat. Fa falta voluntat política i fa falta que els equips s'entenguin i diners, evidentment. Sí.
Doncs escolta'm...
Veuries viable poder recuperar això que trepitgem ara? Seria viable, Xusa?
Els camins són molt fàcils de recuperar, molt fàcils de recuperar, excepte per lo que seria més costós, que serien les connexions perdudes per les grans infraestructures. Ara, en el camí que estem, doncs està tallat per la A7, per l'autovia A7, doncs seria fer un pas subterrani per l'autovia A7, que és el que més diners pot costar, perquè hi ha aquí entren obres d'enginyeria, etc. La resta és desbrossar, netejar el camí i recuperar els murs de pedra seca.
Doncs ens quedarem...
Senyalitzar, etcètera, però vamos, que són intervencions relativament senzilles.
Doncs ens quedarem amb aquest repte, vaja, que és possible, lògicament doncs, també amb inversions, amb calés, però que d'alguna manera doncs, també ens podria facilitar moltíssim també la vida i lògicament també amb aquest missatge de que podem arribar a ser molt més sostenibles. Maria Jesús Ortega, gràcies per acompanyar-nos avui aquesta estona a l'Obert per Vacances.
Molt bé, moltes gràcies.
I gràcies també, Eduard. Fins la propera.
Fins la propera.
I ara és el moment de conèixer aquestes veus indispensables que us servim cada dia a l'Obert per Vacances, aquest podcast que estem estrenant en el nostre programa, però que a partir de la tardor trobareu també a la xarxa Més. Aurora Bertrana serà la protagonista del Veus Indispensables d'aquesta setmana.
Les dones no sempre han caminat amb comoditat per la nostra literatura. Des d'aquesta secció volem posar un granet de sorra més, recuperant la vida i l'obra de 7 autores del nostre país que no sempre han estat prou reconegudes.
Veus indispensables, 7 escriptores que tenen molt a dir. Aurora Bertrana.
Aurora Bertrana és coneguda per ser filla de Prudenci Bertrana i pels seus llibres de viatges, una dona amb empenta, les idees clares i agosarada. Amb Maria Àngela Vilallonga i Vivas, catedràtica emèrita de Filologia Llatina a la Universitat de Girona i presidenta de la Fundació Prudenci Bertrana, farem un petit recorregut per la vida i obra d'aquesta escriptora i aventurera.
Sí, es va escapar de casa per anar a veure el mar, sí, 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 i la van trobar al final. Ella era una aventurera, ja de petita, sí, com bé, molt bé dius, eh? Ja va començar a escriure molt de petita, també. Als 6 anys ja va fer un poema declarant el seu amor per Catalunya. És a dir, que l'Aurora Bertrana, que coneixem tots, ja despuntava els inicis de la seva infantesa i adolescència. I va néixer a Girona, va néixer en una casa en la qual hi havia un pare que era escriptor i, per tant, ella vivia tot allò que el pare feia, escriptor i pintor. Les dues variants de Prudenci Bertrana, en totes dues va sobresortir, s'han de tenir presents, també. I en una família que la van poder portar a col·legi, ella volia escriure, amb aquesta falera que ja va començar a mostrar de ben petita, però el seu pare li va dir, em penso que més val que no escriguis i que et dediquis a una altra cosa. Però ella era creativa i llavors la van orientar cap a la música i la van portar al conservatori a Girona i com que realment li agradava va anar cap a Barcelona a estudiar també al conservatori. A l'escola de Joan Llongueres van estudiar a Barcelona, sí. Sí, sí, que tenia relació amb l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra, de Suïssa. I això va ser un punt important en la vida de l'Aurora.
Sortir de Girona per estudiar en una època on les senyoretes tenien la vida molt encaminada sota uns cànons socials estrictes, ja era tot una revolució.
Maria Àngela Vilallonga i Vives.
Quan va començar a estudiar a Barcelona, ella explica les seves memòries que la gent de Girona deia, oi, aquesta noia tan joveneta, que agafi el tren i vagi a estudiar a Barcelona. Això era una mica escandalós. Però ella ho va fer i anava 2 o 3 vegades a la setmana i no passava res. Ella contentíssima de sortir de casa i de conèixer altres mons. Però quan dedicar-se plenament a la música, llavors ja va viure a Barcelona. Després la família també s'hi va traslladar. El pare tenia problemes a la ciutat de Girona, el van acusar injustament, el van portar a la presó, no va ingressar, va poder sortir, però llavors no se sentia a gust a Girona i van anar a viure tots a Barcelona. I a Barcelona ella ja va crear una orquestra de senyoretes i tocava els vespres, sí, al carrer Conde de la Salto, en aquells moments, eh?
De Girona a Barcelona. Però a Aurora, al món, ja se li començava a fer petit.
No estava pas prou contenta de ser a Barcelona estudiant, sinó que, com que tenia la possibilitat d'anar a l'Institut Dalcroze de Ginebra, va intentar de fer això. A l'estiu tocava en uns hotels d'aquells dels Alps, que tenen una orquestrina, i hi havia un trio de senyoretes, que era ella i 2 noies més, i tocaven en un hotel a Murren, per exemple. Va fer diners, va poder pagar-se els estudis a l'Institut Jacques Dalcroze de Ginebra. I de moment ens aturem a Ginebra, que ja és molt, no?
És que, esclar,
però tot, més enllà.
Sí. Tot el que va fer ja de joveneta,
sí, sí,
és
sí,
que
sí.
Després, és el que diem, no? hi ha aquesta primera empenta, sí. I després va viure una vida, jo penso que una vida fascinant.
Sí, i tant. Sí, sí, intensa, apassionada i fascinant, sí, sí.
Veus indispensables.
Honradament, he de confessar que el que em cridava imperiosament fronteres enllà
no era únicament el mètode del Gauss, era l'amor al món inconegut. La curiositat insaciada d'altres terres, d'altres pobles, d'altres llengües, d'altres costums. Memòries fins al 1935, d'Aurora Bertrana.
Ens apropem a 3:15 del matí. El cavaller de mil anys és la història d'un noble que imagina l'aventura de viure per sempre amb la col·laboració especial del periodista Miquel Calçada i de l'autor de Rondalles de Catalunya, l'Albert Gené. El disseny sonor és d'Ivan López amb el suport de José Manuel Gálvez. Recordeu que aquest podcast podeu trobar a la xarxa Més i que a més va ser reconegut amb un Premi Ràdio Associació 2025 a millor programa de ràdio local i finalista també a millor podcast de ficció als Premis Sonor 2025.
Diuen les cròniques que una vegada que el rei Jaume havia sortit de cacera, es va extraviar enmig d'un bosc molt espès i no sabia cap on tirar. A més, amb l'exercici de cacera, havia agafat molta set i molta gana i no duia res de beure ni de menjar.
El rei i el carboner.
Li va semblar que veia un petit senderó que discorria per entre els arbres i el va anar seguint fins que va arribar a la cabana d'un pobre carboner, que el va atendre tan bé com va saber. Li va donar unes cebes al caliu, que el rei, amb la gana que duia, va trobar delitoses, i un càntir d'aigua fresca amb què va poder apaivagar la set que el turmentava. El rei va quedar molt complagut de les senzilles atencions que li havia tingut el carboner i es va seure en un tió per tal de tenir una mica de conversa amb aquell vassall humil que l'atzar li havia fet trobar. Es va interessar per la feina de fer carbó i va poder comprovar que la vida del carboner, tot el dia al mig del bosc fent llenya i apilant-la ordenadament en carboneres i colgant-les de terra ben atapeïda i fent-hi foc i vetllant que anés cremant igual hores i hores sense apagar-se, era ben feixuga i poc agraïda. I quan el rei li va demanar quant guanyava fent aquella feina tan pesada i el carboner li va dir que només de 10 sous cada dia, el rei no va poder dissimular la seva estranyesa.
Ja amb tan poc ja podeu viure?
Li va demanar.
No solament puc viure,
va respondre el carboner,
sinó que a més pago el que dec. Faig estalvis per la bellesa i encara llenço part dels meus guanys per la finestra.
Aquestes paraules van deixar el rei Jaume meravellat del tot.
No solament puc viure, pago el que dec. Faig estalvis per la bellesa i encara llenço part dels meus guanys per la finestra.
I va preguntar al carboner com s'ho feia per poder treure un profit tan extraordinari d'uns guanys tan escassos i migrats.
És molt senzill, això,
va explicar el carboner.
Amb els meus guanys, vis jo i mantinc la meva família, entre els quals hi ha la meva mare, que em va mantenir a mi quan jo era petit. Doncs, ara pago un deute que tenia contret. També mantinc el meu fill, que espero que quan jo sigui vell farà amb mi el mateix que ara jo faig amb la meva mare. Així, puc dir que estalvio per la bellesa. I mantinc encara la meva filla, que qualsevol dia es casarà i se n'anirà de casa i mai més no me'n podré refiar. Per tant, és ben bé com si llancés els diners per la finestra.
Al rei li van fer molta gràcia els raonaments del carboner i es va adonar que era un home d'enginy. I abans d'anar-se'n, amb la idea de posar-lo a prova, li va fer prometre que no revelés a ningú la solució de l'enigma que representaven les seves paraules si abans no havia tingut ocasió de contemplar 100 vegades la cara reial. El carboner li va dir que se'n podia anar tranquil, que ho faria tal com el rei demanava. Quan el rei va ser de retorn al seu palau, enmig dels seus cortesans, entre els quals hi havia lletrats i savis i homes coneguts pel seu enginy, els va explicar que havia conegut un carboner que, guanyant només 10 sous cada dia, en tenia prou per viure, pagava deutes, estalviava per la bellesa i encara llançava part dels seus guanys per la finestra. I els va dir que donaria el càrrec de conseller principal a aquell que sabés trobar l'explicació d'aquest enigma. Tots s'hi van trencar el cap, però ningú no ho va saber endevinar. Fins que n'hi va haver un, que tal com el rei havia suposat, se'n va anar al bosc, on sabia que el rei havia perdut el camí anant de cacera. I guiant-se per les fumaroles que delaten la presència de les carboneres, va aconseguir de trobar la cabana d'aquell carboner que havia parlat amb el rei. El cortesà, així que va ser amb el carboner, li va preguntar com s'ho feia per viure amb 10 sous al dia i encara pagar deutes, estalviar per la vellesa i fins i tot llançar part dels seus guanys per la finestra. Però el carboner no li ho va voler explicar, dient que havia promès al rei de no fer-ho. Aleshores, el cortesà es va treure 10 monedes d'or i les va deixar davant el carboner, dient-li que eren seves si li explicava la solució de l'enigma. Però el carboner ni les va tocar. El cortesà n'hi va posar 10 més, sense que aconseguís que el carboner en fes gens de cas. El cortesà, que sabia que pagant Sant Pere canta, va pensar que tot era qüestió de pujar el preu i va anar afegint cada cop 10 monedes més, fins que va arribar a les 100. Aleshores, el carboner les va anar agafant, se les va mirar ben detingudament per totes dues cares, una per una, les va comptar pausadament, se les va guardar al cabàs i va acabar explicant al cortesà l'enigma de les seves paraules. Quan l'endemà el cortesà va poder dir al rei com era que el carboner, amb 10 sous, cada dia pogués viure, pagar deutes, estalviar per la vellesa i encara llançar una part dels seus guanys per la finestra, el rei en va tenir un gran disgust, perquè va conèixer que el carboner no havia estat fidel a la seva promesa. Tot enutjat, el va fer anar a buscar i el va fer compareixer davant seu. I aleshores li va retreure que, tot i sent home de molt bon enginy, no ho era de paraula, ja que, sens dubte, a causa d'unes monedes, havia revelat allò que havia promès de mantenir secret, el cortesà que l'havia anat a trobar al bosc.
El vostre retret és injust, senyor rei,
va dir tranquil·lament el carboner.
Recordeu el que em vau fer prometre, que no repetiria ningú el que us havia dit a vos si abans no tornava a veure la vostra cara 100 vegades. I així ho he fet, ja que abans de repetir-ho l'he vista ben bé 100 vegades en cada una de les 100 monedes que m'ha donat el vostre cortesà.
El rei va haver de reconèixer que el carboner tenia raó, que no havia faltat a la seva part, i ho va fer de bon grat, perquè així s'havia demostrat una vegada més l'enginy del carboner. I alhora, que era un home fidel a la paraula, i no el va deixar anar-se'n sense elogiar-lo davant tota la cort i donar-li una bona recompensa.
El rei i el carboner. Rondalles de Catalunya, d'Albert Jané, és un podcast de La Xarxa. A El rei i el carboner hi han intervingut Raquel Martínez, d'Ona la Torre, David Fernández, de La Nova Ràdio, i Diana Mar, de Delta.cat, amb la col·laboració especial de l'actor Jordi Bosch en el paper de carboner. El disseny sonor és de Manuel Guerrero, de Ràdio Municipal de Terrassa.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a La Xarxa Més.
D'un estiu
i aquesta és la cançó de l'estiu en majúscules, no hi ha una altra, és la cançó de l'estiu, un estiu com els d'abans, però aquí hi ha debat, perquè m'estan dient, sí, aquesta és la d'aquest estiu, però la d'altres estiu, la de l'estiu del 2015, per exemple, quina és? Doncs esbrinem ara mateix.
Ja
Júlia Llanes, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Manel.
Sergi López Otal, què tal?
Què tal?
T'han fet la broma de què tal, Otal, López Otal?
Sí, sí, no és el primer.
Està molt bé perquè dona com molt de...
Dona joc.
Escolta, anem a jugar perquè ens agrada escollir la millor cançó de l'estiu del 2015, Júlia, aquest any. No, aquest any, no, aquest dia.
Aquest any. Jo només vinc a dir que la setmana passada va haver una mica de tongo, vinc
sí,
a dir aquí, perquè, sí, sí, jo s'ha de dir, en Sergi li va portar l'esmorzar, en Sergi li va portar l'esmorzar al nostre jutge, i jo crec que va guanyar per això.
Molt bé.
Jo
només
era
un cafè, és a dir, que si aquesta setmana porta cafè més croissant,
i
un entrepà, també.
I pasteta.
Déu meu.
Per a pasteta.
Déu meu. Doncs, Júlia, tu ets capaç de guanyar sense fer trampes,
sí, sí.
Estic convençut. Ànims.
2015. Jo vinc a dir que escoltar aquesta cançó em transporta en aquella època del Rètrica, no sé si te'n recordes, Sergi,
sí,
que era una aplicació per editar les fotos,
sí.
Les típiques
fotos
cintetes...
Fotos cremadíssimes a Instagram.
Sí, sí, sí,
on
sí.
Més grogues, millor.
Exacte.
Les cintetes de flors, les ulleres grans, els bigotis, els mostatges que es portaven molt i les galàxies.
Val. És a dir, ens porta aquell moment que ens creiem editors professionals de fotografia. Molt
sí,
bé.
Sí, i quedaves pels teus amics per fer sessioneo. És a dir, t'agafaves una càmera i et feies unes poses una mica estranyes que tu pensaves que eres el més guai.
En camps, no?
Exacte.
Si és possible, en camps.
Jo era i segueixo sent més de quedar per dinar o per sopar.
D'acord.
Més que per sessioneo.
Tu no eres de fotos.
En zones de naus industrials, fins i tot, podria ser, per exemple. I si ja trobaves un camió i t'hi podies posar davant, allò ja era impressionant. Tot per parlar de quina cançó, Júlia?
Una cançó que la van fer Major Lazer, DJ Snake i una cantant danesa que es diu... Bueno, Mo, com tu li vulguis
Val,
dir.
Val, perfecte.
I es diu Linon.
Linon. Oh, home, és que això és un tamacle.
Bona,
home,
bona.
Això és un tamacle.
No em digueu que no escolteu això.
Escoltem molt aquest, sí. Aquest rotllo, el 2015,
per això...
2014, electrònic, però...
I m'estic imaginant la Júlia adolescent amb les seves fotos de Rètrica, editades amb les amigues, no?
Amb la cineta de flor, les ulleretes...
No desde siempre, però sí para siempre.
Exacte,
i el que pogués passar a partir d'aquí, no? Tant de bo que sí.
A mi això també
sí.
Una cosa una mica bitxi, eh?
Sí?
Cert, és una mica època.
Doncs escolta'm, anem a tancar aquesta hora amb aquest tamacle. Veurem, Sergi, què passa a la segona hora.
A veure.
Ho tens complicat avui per molts croissants, molts entrepans i cafès que portis.
Avui...
Vosaltres, oients, estimats oients, no marxeu, perquè d'aquí una estona tornem amb més Obert per Vacances. Seguim fent territori, seguim trepitjant territori. A on? A la vostra ràdio local. No marxeu, fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
Si esta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera. Siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre sonido.
entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento siempre que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquieta.
Xarxa. Notícia.